Reunió just el mateix dia que el comitè tenia previst detallar com serien les mobilitzacions, així com donar compte de les deficiències greus que denuncien té la xarxa ferroviària de Mallorca. I amb aquesta previsió hem arribat a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
A les 7 del matí sentia com sonaven les sirenes d'ambulàncies i cotxes de policia i intuïa males notícies. Els companys dels serveis informatius a primera hora ja se'n feien ressò. A les 5 i mitja els serveis d'emergències rebien l'avís d'un despreniment damunt d'una casa situada a la urbanització de Cala Sant Esteve. Els equips del 061, bombers, Guàrdia Civil s'han trobat a l'arribar que hi havia dues persones atrapades sota els enderrocs. L'home ha mort a l'acte. La dona ha estat rescatada després de dues hores atrapada sota la roca de grans dimensions que ha caigut i ha travessat les tres plantes de casa seva. En aquests moments roman ingressada en es Mateu Orfila, amb politraumatisme i amb pronòstic reservat. El nostre condol en aquesta veïna del castell, que esperem que es pugui recuperar, i a sa família i en els amics.
Benvinguts al Dia Menorca.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio. Avui és dimarts, és 27 de gener. És Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, Dia Internacional Desconservador-Restaurador i Dia Mundial de l'Extracció de Llet Materna. Dies com avui, la veritat és que es fa difícil la nostra feina, són dies on fem feina tots un poc tristos i afectats per haver de donar les darreres hores de notícies tan tràgiques com les que han passat avui matí en aquesta urbanització del Castell. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Clara.
Avui donarem la darrera hora d'aquesta situació.
Sí, Naxel Camarasa ja és aquí amb nosaltres perquè ens expliqui aquesta última hora del despreniment d'una roca de grans dimensions a la zona de Cala Sant Esteve, a Es Castell, i podrem sentir es balla del municipi en Lluís Camps.
Farem també, tenim d'altres qüestions, ha arribat ja la consellera aquí als estudis d'IB3 Ràdio per fer-nos ressò també d'aquestes novetats que s'han donat a conèixer aquest dilluns en el ple del mes de gener.
Sí, en relació al lloguer estable i les mesures anunciades aquest dilluns, com deies, Clara, en aquest ple ordinari del mes de gener. Parlarem també amb el naturalista Xavier Méndez sobre el cens d'ocells i aus aquàtiques que ha fet recentment la Societat Ornitològica de Menorca. I avui és dimarts i, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Ses cosetes d'en Tudurí.
I aquest és el menú que tenim preparat per avui, dimarts. Anem a saludar el nostre company Axel Camarasa. Com estàs? Bon dia, company.
Què tal? Bon dia, com va?
Quina és les darreres notícies que tenim de la cala Sant Esteve, on estan fent feina tant a la Guàrdia Civil com els bombers? També hi ha allà es balla del municipi i tothom qui pot estar ajudant en aquesta família després d'aquests tràgics fets que s'han emportat la vida d'un home de 60 anys.
Sí, avui ens hem llevat amb aquesta mala mala notícia, però el cert és que a hores d'ara hi ha una certa preocupació a tota la Cala Sant Esteve per l'estabilitat del penya-segat, que avui de matí, com comentàvem, ha patit un despreniment que ha provocat la mort d'aquest home. Les tasques se centren en hores d'ara en assegurar tot el penyal per evitar la caiguda d'altres roques. I és que el cap dels bombers, Juanjo Franc, ha demanat extremar la vigilància perquè s'han detectat, diu, esquerdes al penya-segat.
A través de drons i a través de tècnics municipals han estat avaluant tot el perímetre d'aquest penyal i tenim que anar amb molta alerta perquè hi ha trencs, hi ha uns trencs i cal avaluar bé.
Precisament per evitar perills s'han desallotjat 8 habitatges propers. Els veïns han hagut de sortir corrent, molts dels quals en pijama, sense cap pertinença. Una vegada s'asseguri la zona podran tornar, això sí, a poc per recuperar les seves coses. Mentrestant, seran reallotjats a d'altres cases. Sentim el Batle des Castell, Lluís Camps.
Per seguretat han decidit que els pròxims dies no podran anar-hi, per tant, evacuaran, tenen familiars, si no, l'Ajuntament facilitaria qualsevol tipus d'hospedatge.
Una grua de grans dimensions és l'encarregada d'anar enretirant la runa i les pedres per mirar d'alleugerir el pes d'aquests immobles afectats i garantir la seguretat dels serveis d'emergències que estan treballant al lloc dels fets. Compten també amb l'ajuda d'un dron per a aquestes tasques. La principal hipòtesi a hores d'ara és que la pluja ha estat la causa principal del despreniment d'aquesta gran roca que ha sepultat un matrimoni que estava dormint. L'home, com dèiem, ha perdut la vida a l'instant, mentre que la dona ha hagut de ser rescatada durant 2 hores i posteriorment s'ha traslladat al Mateur Fila. El cap dels bombers, Juanjo Franc, explica el succés.
Arreu de també tantes pluges pues, ha derivat pues, aquest moviment i aquesta roca s'ha desprès de l'acantilat i ha caigut damunt d'aquesta vivenda. És una roca calculant diverses tones de pes i ha perforat el sostre i s'ha anat a clavar fins baix, on hi havia l'habitació aquesta de dormitori.
La dona té 62 anys, pateix politraumatismes, es queda en observació a urgències i el seu pronòstic és reservat.
I d'aquesta és, malauradament, la informació del dia aquí a Menorca. A les 2:30, en Axel Camarasa, vos ampliarà si hi ha novetats i d'altres amb ses que encara estàs fent feina. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona, igualment.
Adéu, Axel.
I anem a veure quina és la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia. Hi ha avui previstes pluges o serà un dia sense aigua?
Sí, una jornada de cel tapat amb possibilitat d'alguna precipitació ocasional i aïllada i a la nit ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i pedra petita. Temperatures a l'alça amb un termòmetre que oscil·larà entre els 11 graus de mínima i els 17 de màxima. Vent moderat de ponent i llebeig amb algunes ràfegues fortes a partir del capvespre. A més, avui tindrem l'estat de la mà ben alterat que obligarà a activar un avís groc per fenòmens costaners a partir de les 2.
I quan són les 12, en gairebé 12 minuts, fem una aturada i tot d'una tornem.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Entrem en matèria abans d'explicar-vos en què consisteix el nou programa de lloguer estable que posarà en marxa el Consell Insular de Menorca. Volem donar la benvinguda en els estudis d'IB3 Ràdio a la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, senyora Núria Torrent. Com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Benvinguda. Moltes gràcies.
Ens agradaria que la primera pregunta fos en referència al programa de lloguer segur. Ara en xerrarem, però avui ens hem despertat amb aquesta notícia tràgica que fa fredor el president del Consell Insular de Menorca, en Adolfo Vilafranca. Crec que està de camí cap a Cala Sant Esteve. Està tothom fent feina des del Consell Insular de Menorca, tothom pendent i màxim suport pel que es necessiti.
Així és, ja des de primera hora el conseller Simón Gornés, responsable d'emergències aquí a Menorca, també ja s'ha personat i el president també, just a pogut, també ha anat cap allà.
Ja per a part del Consell Insular estan situat en una zona on ja es forma el boró just dalt d'aquest penya-segat. Se sap un poquet si es poden prendre mesures, quines seran les mesures o de qui és responsabilitat un poc ara totes les feines de manteniment, perquè és una zona mal de fer, aquest penya-segat que ha caigut per justament totes les pluges que han tingut, i aquesta roca s'ha desprès per aquesta erosió natural de la zona on és.
Clar, és un accident totalment tràgic i estem molt tristos en tot el que ha passat. A dia d'avui no se podria construir dins la zona de servitud de protecció de costes, no? Hi ha, per llei de costes, hi ha uns 20 metres que no se poden fer noves construccions. Aquestes cases tenen cantes que són antigues i, clar, la normativa era diferent. Nosaltres, bueno, des del Consell Insular de Menorca, ara no donaríem autorització.
Clar, les normatives que hi havia quan es van construir aquestes cases no són les que hi ha ara. El territori s'ha anat protegint al llarg dels anys i s'han anat afegint normatives que fan que en llocs que puguin ser perillosos, com és en aquesta zona, no es pugui ja construir, però clar, les cases que hi ha són les que hi ha i els accidents poden passar.
Així és. Per això se recomana que, bueno, tota la gent que pugui estar en aquestes situacions similars, que se facin una revisió de les cases, dels penya-segats que tenen al voltant, perquè, bueno, sempre és millor prevenir.
Clar, s'imagina que des del Consell també posareu ara un poc a veure aquestes feines, no?, de la zona d'esforma al Boró, que sí que depèn del Consell Insular de Menorca.
Bueno, jo ho hem de mirar, jo ara la veritat és que no ho hem d'estudiar, no en tinc coneixement.
Sí. Idò, consellera, relam de lloguer estable, que és just, heu presentat aquest dilluns en el ple del Consell Insular de Menorca, aquest nou programa per incentivar els propietaris que disposin d'habitatges buits perquè els incorporin en el mercat de lloguer a un preu assequible. En què consisteix aquest programa de lloguer estable?
Sí, mira, nosaltres creiem que per intentar ajudar a solucionar el problema d'habitatge és molt important mobilitzar tot l'habitatge buit. És el més ràpid que podem fer, perquè, bueno, també està molt bé comprar sòl, cedir l'IBAVI per construir, però això hem d'esperar una mica més i l'emergència habitacional la tenim ja avui. Per tant, la idea nostra és mobilitzar aquest parc que tenim buit d'habitatges de la manera que puguem incentivar en el propietari i que les dues parts puguin sentir-se que tothom hi guanya, en el sentit que nosaltres amb aquesta prestació de lloguer estable donarem confiança en el propietari perquè hi haurà l'administració que faci d'intermediari, no? A canvi, el propietari posarà el seu immoble a un preu més assequible, per tant, també els inquilins tindran aquesta opció de tenir un habitatge a un preu més assequible i que no sigui una part molt important del seu sou, perquè amb els preus de mercat d'avui en dia es fa inassumible per molta gent. Per altra banda, també volem, amb aquesta prestació de lloguer estable, compensar en els propietaris amb una ajuda de fins a 4.000 euros anuals, però que hauran de destinar a la millora de electrodomèstics, que siguin electrodomèstics més eficients, i també que puguin millorar l'habitatge amb mesures que siguin d'eficiència energètica o d'habitabilitat, per exemple, canviar les finestres perquè siguin més aïllants, i tot això creiem que millora a la llarga el parc immobiliari de Menorca i també també millora la vida dels inquilins perquè van millorant la casa allà on viuen. I a més, creiem que aquests 4.000 euros faran circular un poc l'economia perquè bueno, seran electrodomèstics bueno, que es podran comprar aquí a Menorca, per exemple, feina de manobres, canviar fusteries, etc.
Al final, millorar un poquet tot aquest parc immobiliari dona una seguretat també als propietaris, que ara ratllava, no?, justament d'incentivar els propietaris. Moltes vegades hi ha propietaris que potser tenen una casa que la tenen buida, però que potser necessita una petita reforma, per això, no?, el certificat energètic no pot no estar al dia i que a vegades no saben, no poden invertir tot el que es necessita per tal de poder oferir. I necessiten també un poc una garantia, també, no?, que hi ha aquesta por de que a vegades no es tracti bé l'immoble i una de poc de desconfiança, també.
Exacte. Nosaltres volem donar aquesta confiança en els particulars, en els propietaris, perquè de vegades, bueno, sabem que hi ha gent que s'estima més tenir-ho buit, arrisca't-se a llogar-ho, no? Nosaltres intentarem, amb aquest programa de lloguer estable, donar solució a aquesta falta de confiança. I, bueno, també el que comentaves, també traurem una línia nova d'ajudes perquè la gent pugui fer petites obres de reforma, perquè de vegades hi ha immobles que estan buits perquè falta fer una reforma de la cuina i quarto de bany, per exemple, que són el més habitual, per exemple. I el que hem fet ara és demanar en el Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors que ens diguin quines són les obres de petites reformes que se fan habitualment, els imports que són necessaris per fer front a aquestes obres, i nosaltres estudiarem avant quin és l'import que concedirem als propietaris en la condició de que quan hagin fet aquestes obres aquest immoble s'adresqui en el programa. Per tant, intentam solventar la falta de confiança, que de vegades és un dels motius, i de vegades l'altre motiu és perquè necessiten fer unes obres de reforma i no es hi va bé, però nosaltres donem una petita ajuda perquè s'animin i ho facin en la, bueno, en la contraprestació que aquests immobles s'han d'adherir a aquest programa.
En el programa de lloguer estable i, per tant, amb un preu que sigui assequible per tal de tenir més habitatges i més immobles que puguin estar dins el mercat de lloguer tan necessari, tantes persones que busquen lloguer per tot l'any a un preu assequible i que no en troben.
Així és. Tindrem... Estem acabant de preparar una calculadora per saber el preu assequible, diguéssim, no? Hi haurà, bueno, ubicació, nombre de metres quadrats, habitacions, quarto de bany, és a dir, un poc les característiques dels immobles i sortirà, diguéssim, el preu, bueno, un preu assequible, no sé, 400, 500...
I estopall, 500, que sí. Sigui, depèn de l'immoble, sí. Del nombre d'habitacions, estopall que es pugui
Exacte.
Arribar per tal d'oferir aquest lloguer mensual.
Exacte. El preu que pugui sortir mensual, 400, 500, 600, depèn. Després el propietari, si s'adhereix en el que 4.000 euros de subvenció que amb això que comentava antes, bueno, si fas un prorrateig, després li surt també a compte, no? Vull dir, jo crec que és una manera de que tothom hi surti guanyant.
Des del Consell Insular de Menorca es farà de mediador entre propietaris i llogaters, per tant, entenc que en tot el que ens està explicant hi haurà un seguiment, un assessorament i persones que puguin tant xerrar amb els propietaris per aquestes inversions i aquestes subvencions que surten de la institució menorquina, com també de les persones que es vulguin, que necessitin aquest lloguer, aquest immoble, els possibles llogaters o futurs llogaters.
Així és, tenim ja a la plantilla del pressupost que hem aprovat una persona, una treballadora social i una educadora social en plantilla, de manera estructural, perquè la gent vegi que realment apostant per aquesta mesura i que no és una cosa transitòria. Volem que sigui una prestació que pugui durar en el temps i per això tenim personal en plantilla que es dedicarà a aquesta feina. A més, també com a novetat, a part dels pisos de terceres persones, de propietaris que es puguin adherir, també formaran part d'aquest programa o d'aquesta prestació els pisos ja construïts que tenim idea des del Consell Insular comprar. Nosaltres volem ja comprar també pisos acabats que també formaran part de la bossa, diguéssim, d'habitatge per poder, quan més habitatges tinguem, millor.
De fet, en el pressupost del 2026 s'inclou una partida d'1,5 milions d'euros per destinar justament a habitatge i en aquesta partida es comprarien aquests immobles que mos comenta.
Vam posar aquesta partida d'un milió i mig d'euros, però sense cap dubte que si necessitem fer una modificació pressupostària i rescatar romanents de crèdit que tenim en el Consell Insular, ho farem. Se podrien considerar inversions sostenibles per la compra d'habitatge. Vull dir que ho hem consultat amb els funcionaris de la casa i ens diuen que sí, que és una de les... de les situacions que sí que es podrien fer aquesta operació econòmica i poden treure, si hem de treure doblers i finançament de davall les pedres, ho farem.
Tenen detectat que alguns habitatges que estiguin, que puguin comprar per part del Consell Insular per posar-los ja dins d'aquest programa de lloguer estable?
No, nosaltres estem fent feina ja amb l'expedient de contractació administrativa. Nosaltres llançarem una oferta pública i la gent que sigui propietària i que vulgui adherir-se estarem oberts a tothom i tots els pisos seran benvinguts.
Hi ha qualque estudi per part de l'OPSAM o algun estudi que tingueu, que estigueu fent per tal de veure un poc quants habitatges poden estar buits i que, per tant, podrien ser susceptibles de posar-se en el programa de lloguer estable?
Sí, fa unes setmanes vam enviar un ofici a tots els ajuntaments per demanar informació sobre habitatges buits que són amb un nombre X de consum d'aigua ja es consideren buits. Ja han rebut molta informació dels ajuntaments que ens van passant tant en el Consell com a l'OTSAM i ells ens ajuden, a l'OTSAM fa un estudi i sabrem exactament quant d'habitatges buits tenim a Menorca, però no, se manegen xifres, però la volem actualitzada. Amb aquesta informació sabrem bueno, quin tipus d'habitatge són, la ubicació, com més informació tinguem podem fer polítiques que puguin ser més centrades i més concretes en les necessitats. Crec que si informació sempre és necessària per després prendre decisions.
El programa es votarà en el pròxim ple del mes de febrer, però si hi ha algú que m'ho està escoltant i que està interessat, que diu, bé, jo tinc un pis, tinc un immoble que podria interessar-me adherir-me en aquest programa, com apuntar-se?
Bueno, ara el mes de febrer faran l'aprovació inicial i una exposició en el públic. La tramitació administrativa sempre és un pas més llarga de lo que ens agradaria, no? Però bueno, l'idea és això, fer l'aprovació inicial al febrer i d'aquí pocs mesos ja fer l'aprovació definitiva. Després farem una forta campanya de comunicació perquè no volem deixar perdre cap oportunitat, cap pis de ningú que s'hi vulgui adherir i no sàpiga com. Ara hem d'esperar uns mesos perquè pugui estar tot en marxa, però antes d'assistir l'idea és que estigui en marxa.
I en allà ja es donaran tots els detalls de tots els passos a seguir per tal de posar-se en contacte i adherir-se en aquest programa. Aquest dilluns també s'ha aprovat el nou conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, ratllant un poquet també d'altres qüestions, ja que la tenim aquí, per tal de demanar assessorament, informes tècnics en qüestions de territoris, una novetat que no s'havia fet mai tampoc aquí a Menorca, aquesta col·laboració. En quines àrees, en quins punts es podria requerir d'aquesta col·laboració en aquesta primera vegada que s'externalitza amb una altra administració tasques del seu departament?
És que el Departament d'Ordenació del Territori tenim un volum de feina molt important i, bueno, s'ha donat la situació que, bueno, han necessitat aquesta ajuda externa perquè per qüestions personals, bueno, dels funcionaris que ara no ven el cas comentar. I, clar, hem vist que legalment hi ha aquesta opció, no s'havia fet mai i, bueno, de vegades quan prens o innoves en solucions, de vegades sorprèn, però, bueno, tal vegada hem estat pioners i tal vegada altres administracions també faran el mateix. De primera es van xerrar amb el govern balear, abans si ells ens podien oferir aquest assessorament, aquesta ajuda puntual d'un arquitecte. Ells ho van mirar i jurídicament van veure que seria necessari que fos una administració amb les mateixes competències d'ordenació del territori. Per tant, ja ens van quedar que seria només possible fer-ho amb el Consell Insular de Mallorca o amb el d'Eivissa. I van xerrant tots dos i van veure que, bueno, els d'Eivissa també tenien falta de personal i que els de Mallorca ho tenien un poc millor i, bueno, ens fan aquesta ajuda i, bueno, està tot totalment justificat tècnica i jurídicament.
Imagino que en els temes que es vagin requerint s'aniran demanant aquests assessoraments. És un conveni que tindrà una durada de 9 mesos?
Exacte, és un conveni de 9 mesos i, bueno, ells també, el Consell Insular de Mallorca, també tenen la seva feina i van dir que, bueno, l'ajuda seria d'un informe cada 3 mesos, diguéssim, com a de mitja, no? Perquè, bueno, ells també tenen els seus expedients. Nosaltres estem agraïts en el Consell de Mallorca i la veritat és que esperant que bueno, us puguin donar una mà d'ajuda perquè la feina és voluminosa.
En aquests moments, i l'altre dia justament us va visitar el president del Consell Insular de Menorca, el senyor Adolfo Vilafranca Morrellava, i li vaig demanar també des PTI, de la modificació des PTI, us va dir que segurament en aquest primer trimestre de 2026 ja tornaríem a ratllar-ne.
Exacte. Estem ja ultimant tot, ja saps idea que dintre del primer trimestre del 26, la veritat és que van ser optimistes, bueno, donant terminis a temps enrere, ens pensaven que ja ho tindríem, però és un document complicat, bueno, toques un article i després resulta que 20 articles més en van també en tornen a xerrar i bueno, és una cosa que se té que fer bé i en calma i és el que hem fet. Nosaltres volem que sigui una modificació que sigui beneficiosa per tots els menorquins, que en la protecció del medi ambient, del patrimoni, fomentant l'economia, donant protecció i opcions en el camp, donant solucions també d'habitatge. Vull dir, crec que hi ha moltes coses importants, com també el tema de la gestió del turisme, en l'estudi de capacitat de càrrega. Són moltes coses importants que tenim damunt la taula i que has de tramitar amb ganes.
En aquesta gestió del turisme, que clar, també tenim la temporada turística ja a tocar, avui crec que hi ha una reunió a la una del migdia amb les companyies marítimes per allà justament d'aquesta limitació d'entrada de vehicles a partir d'aquest estiu. També el president mos va assegurar que s'aniria fent paulativament. Se sap o ja tenen un poquet més d'informació de com serà aquesta prova pilot?
Bueno, jo justament és que no duc aquest tema, és el company de mobilitat, el conseller Juanma Delgado, però bueno, sé que sí que estan fent passes, estan mirant davant quines primeres accions podem fer a Menorca encaminades amb aquest sentit.
Idò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, consellera Núria Torrent, i seguirem ben pendents d'aquestes i d'altres qüestions i ben pendents d'aquest programa de lloguer estable de quan comencin a sortir ja tots els passos a seguir per a aquelles persones que estiguin interessades. Moltes gràcies i que acabi de passar bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:30 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i ara mos toca canviar de tema i anem a ratllar de rutes migratòries, anem a ratllar de naturalesa i de medi ambient, no ara, Pere?
Sí, com cada any al voltant de Sant Antoni s'ha dut a terme a l'illa un esforç logístic i científic que implica tècnics i voluntaris, els censos internacionals d'aus aquàtiques i el recompte de dormidors d'ardeids, unes dades que connecten la nostra biodiversitat amb la de la resta d'Europa i el nord d'Àfrica.
Tenim comunicació amb en Xavi Méndez, ell és ornitòleg, naturalista, membre fundador de la Societat Ornitològica de Menorca. Com estàs, Xavi? Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bueno, ratllem un poc de tot plegat, de l'estat actual de les nostres llacunes i d'aquestes espècies que hivernen i que teniu ben detectades. Quants anys fa que feis aquests censos, Xavi?
Ui, et sents d'aquàtiques, deu fer des dels anys 74-75 que es fa. Al principi només es solia fer salbufera, aquesta són una mida més gran, però posteriorment es va ampliant i que coordina la SOM doncs, bueno, des de que la seva creació fa 26 anys.
I de ja fa uns quants anys que anau fent aquesta radiografia de la salut del nostre entorn, de les llacunes i d'aquestes espècies que hivernen. Acabau ara justament de tancar dos censos importants aquests darrers dies, el divendres dia 9 i diumenge dia 11 de gener. Quins són aquests recomptes que heu fet ara a l'hivern?
Sí, dia 9, divendres passat, vam fer el Centre Dormidors d'Ardeids, que aquest és una iniciativa de les diferents entitats ornitològiques de les Balears, però que ja fa més de 20 anys que la seguim fent, i consisteix en censar el grup d'Ardeids, que són els agrons, quan ells van a dormir, que és el més fàcil de comptar, perquè si no, després, durant el dia, et separa molt, i així si tu vas als puestos on dormen, te pots anar comptant. I després, dia 11, vam fer el que és més el cens d'aus aquàtiques, que aquí entren totes les aus aquàtiques que hivernen a Menorca, des de fotges, ànecs, agrons, cormarins, soterins, etc. I aquí el que fem és que de matí, a les 9 de matí, ens dividim entre totes que són les diferents zones de Menorca, són les humides de Menorca, les més importants, i els anem a censar, anem a comptar-los.
I en aquesta primera, són en els que els dormidors d'Ardeids són els agrons, que és una espècie sagroblanques que tenim aquí, és aquesta espècie, que censau?
Són vàries, són vàries. Hi ha sagró gris, hi ha sagró blanc gros, s'esplugabous, que és possiblement un dels més coneguts perquè és aquest agronet blanc petitó que van les vaques a Menorca des de fa uns anys que es va colonitzar, i el que fem és anar a cercar aquests ocells. Aprofitam, ja que fem aquest, i també censam aquest dia dues espècies més. El cormarí gros, que no és escagaire, no és escormarí de la mà, sinó que és un de més gros que ve a passar l'hivern a Menorca i que es troba sempre a zones humides, i els flamencs, que és una espècie que els darrers anys ha anat en augment i ens interessa.
Sí que cada vegada és una espècie, els flamencs, que ja s'està fent habitual, no? Quan estan els flamencs aquí a Menorca, fer excursions per tal de veure aquesta espècie tan, tan meravellosa i tan colorida, no?, que ens agrada també gaudir quan estan aquí a Menorca. En tots aquests anys, en aquests recomptes que heu fet enguany, aquestes espècies que teniu identificades, quina seria sa valoració? Hi heu notat algun canvi en els comportaments d'aquestes aus?
Bueno, en principi els ocells hivernants fan oscil·lacions. No, a vegades no passa res, però per temes meteorològics, perquè potser si hivern no sigui tan cru, o per altres temes, sempre fan oscil·lacions. Per això, clar, nosaltres ho seguim fent tants d'anys, perquè l'important és tenir una sèrie llarga que tu puguis veure exactament què és que està passant, perquè si no, pot ser que un any hi hagi alguna cosa que, per exemple, que no faci fred al nord d'Europa i els ocells no davallin, i tu et pensis que les exploracions van malament, i no és aquesta. En el tema dels agrons, la veritat és que els tenim bastant estables. La majoria d'espècies mantenen els mateixos nombres que durant aquests 20 anys. S'esplugabou, que és dels que hivernen, és dels pocs que cria Menorca i és que cria d'una forma més abundant. Aquest també fa oscil·lacions. Hi ha hagut anys que hi ha hagut més, anys que hi ha hagut menys. Per exemple, enguany n'han tingut 363, hi ha hagut anys que han passat els 500, però també hi ha hagut anys que han quedat ran dels 200. O sigui, que fa com a oscil·lacions. Enguany sorprèn, dins d'aquest grupet, una espècie d'agró molt petitó, que normalment a Menorca sempre l'havien considerada migradora i estival, que fins fa 5 o 6 anys no van ser capaços de confirmar que criava, i enguany hem aconseguit veure, ja ho vam fer també l'any passat, que n'hi ha alguns individus que hivernen a Menorca. Es diu suís, no he dit el nom.
Sí, t'anava a demanar quina és aquesta espècie. Sí. Com és aquesta?
Sí, és com a endivinar ja. Es diu suís, és petitó, fa més o menys 40 centímetres. En castellà li diuen avetorillo, perquè el seu reclam recorda a un brau.
I aquesta és la que s'ha... Mira, ara estic justament xuruant la fotografia a Betorillo, en castellà, eh?
Aquest suís per nosaltres.
El suís, exacte. Sí. I d'on ve aquesta espècie?
Bueno, en principi aquests no s'han mogut de Menorca.
Aquests no s'han mogut de Menorca.
Ells han criat a Menorca i han quedat, no han partit. Normalment el que fèiem és que partien a l'Àfrica, fent hivern a l'Àfrica i tornaven. Nosaltres no havíem detectat mai per individus de Suís que deixin a Menorca fins l'any passat, que ho vam veure en Escant de Gold a Som Saura. I enguany ens ha passat a Som Bou. Antes no ho havíem vist mai. A Mallorca sí, a Mallorca sí que havien detectat individus en Cibert.
I han quedat, imaginant, per alguna conseqüència de canvi de temperatures, canvi climàtic, o perquè necessitaven unes temperatures que ara ja troben a Menorca, o quina podria ser l'explicació?
Aquesta podria ser una explicació, com està passant amb diferents espècies que avui en dia ja queden més perquè no tenen necessitat de partir. L'altra podria ser que en tractar-se d'un ocell tan petit, normalment s'amaga molt dins el canyissar, no fa gaires reclams, és mal de detectar. Pot ser que, que abans també n'hi hagués un o dos dins el prat de Som Bou, però clar, trobeu-lo allà dins.
I les zones humides, en aquest sens, en quines són les zones que vos centrau i com està l'estat també d'aquests punts geogràfics?
Si nosaltres agafem el que són, així com en els cens d'Ardeix, ho feien on van a dormir, que majoritàriament són petites zones aquàtiques artificials, moltes d'elles, o finals de torrents o pinars, en el cas de les zones aquàtiques cercant les zones grans, zones humides grans de Menorca, que serien l'Albufera, les Salines de Fornell i Daia, Morella, Som Bou, Som Saura, Lloriac, Som Saura del Sur, Som Saura del Nord. Totes aquestes zones. La veritat és que n'hi ha moltes que estan bastant bé, mantenen una població molt estable durant els anys, amb aquestes oscil·lacions que sempre xerran, que les espècies hivernants, han de pensar que ara quan estem comptant els ocells, estem comptant els hivernants, però també estem comptant els residents, els ocells que mai es mouen de Menorca, que podria ser un coi blau o podria ser una fotja. És que té oscil·lació, o té una tendència més negativa, podria ser l'Albufera d'Esgrau. Aquesta zona humida sí que en els darrers anys han vist una baixada important, tot i que enguany s'ha recuperat un poc, però de comptar 4.000 ocells, 3.000 llargs que comptaven fa uns quants anys, fa 10 anys, per exemple, estem darrerament comptant, enguany ens han sortit 2.000, perdó, ara m'ho estic mirant i no trobava l'Albufera, enguany ens han sortit 1.220.
Una davallada considerable, idò.
Sí, sí, però hi ha hagut anys que inclús n'hi ha hagut menys.
Clar, d'aquí la importància de tenir aquests estudis que m'us comenta, no? Que hi ha oscil·lacions que, per saber si poden haver passat o és primera vegada, si tenim estudis des de fa 20 anys o des dels anys 70, es pot veure si poden ser per que ja siguin repetides, no? Diguem-ne, que s'hagi donat en algun altre moment.
Sí, exactament, exactament. Clar, si només faguessin censos així puntuals i justament coincidents amb un any que venen menys ocells a passar l'hivern, doncs diries, ostres, tots els ocells estan baixant les poblacions. Però quan t'ho pots veure amb molts d'anys, et dones compte que això ho va faguent. El que passa és que quan aquestes baixades cada vegada són més pronunciades i les pujades són menys pujades, clar, te marca una tendència negativa. Que és un poc el que està invaguent darrerament de l'Albufera. Possiblement, sí que és veritat que l'Albufera sempre ha estat la zona humida amb més ocells de Menorca, perquè en va ser la més gran, és la que més ocells venien a hivernar. L'Albufera té un problema important de salinitat. Cada vegada té menys aigua dolça que li arriba, bé sigui o perquè es plou menys, o perquè l'aigua que plou i es filtra i que hauria de venir per les fonts i els torrents, l'agafam antes que arribi l'Albufera. Clar, aquest fet de la salinitat fa que moltes fonts d'aliment que aquests ocells empren doncs no estiguin disponibles perquè hi ha un canvi, hi ha una salinitat, possiblement també un canvi de temperatura, i ells no es puguin alimentar, amb la qual cosa no es duren a l'Albufera.
Clar, això és un problema de manca d'aigua i aliment, en aquest cas, per aquestes espècies que ho hem ratllat en diferents ocasions d'aquell Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, que està aquest problema de salinitat i, per tant, això fa que es variïn les espècies, perquè en allà, justament, les espècies el que van a cercar és aigua que no sigui salada. Clar, si ara la tenim, que s'està mesclant cada vegada més amb l'aigua de la mà, ja no és aigua dolça, això variarà i suposo que ho anirem veient amb aquesta tendència que es vagi mantenint en els propers anys, també. A les salines de Fornells i Adà és on estan habitualment els flamencs quan venen aquí a Menorca?
A les salines de Adà, sí, és el costum, a les salines de Adà és el costum, normalment hi ha el grup més gros. El que passa és que actualment, clar, el nombre ja ha pujat bastant, estem sempre tots els divers al voltant d'un centenar, quan no fa gaire temps eren 3 o 4 flamencs que hi podien tenir en hivern, i també reparteixen un poc per les altres dues salines de Fornells, les salines Vees i les salines de la Concepció, i fins i tot es poden veure a Salbufera. O som bo, enguany, per exemple, tenim 3 joves que estan instal·lats des de el mes d'octubre, novembre, en el Prat de Sombou.
A Sombou, així que ja en podem veure, de flamencs en aquesta... En el Manco Sombou n'hi ha 3, i a les salines de Dà ja n'hi ha?
A les salines de Dà, en Guaymol, n'han sortit, en el sens... És que ara t'ho hauré de cercar.
Remenant papers i remenant nombres.
Sí. Està al voltant d'uns 70.
Idò, un bon grupet.
70, sí, sí. Sí, sempre, ja normalment sempre tenim la major concentració. Perdona, ara m'ho mirar. No, 86. En total tenim 112 flamencs
112
en aquest
flamencs
moment a Menorca.
A Menorca.
112 en total a Menorca.
Però sí. Encara hi a són o ja, han passat?
No. Estan fent hivern. Que actualment el flamenc ja no es mou gaire de Menorca. Sempre en tenim. Així com antes nosaltres veiem flamencs en els passos migratoris, tant de primavera com de tardor, i puntualment en hivern, actualment els veiem tot l'any. No crien a Menorca encara. Fa 4 anys van començar a criar a Mallorca, tampoc criaven anteriorment, i sospitant que potser cop que moment ho puguin fer a Menorca. El flamenc és una espècie animal que diguem que està dins el grup d'animals en sort, des del punt de vista humà, perquè els flamencs agraden a la majoria d'humans. És una espècie que quan la dius tothom la coneix, tothom li agrada, perquè és colorit, perquè és gros, i les seves poblacions, la veritat, és que estan pujant al voltant de la conca mediterrània, en la qual estan cercant noves zones per viure o per criar. I de moment a Menorca l'estan utilitzant pues, per passar l'hivern o passar l'estiu.
Alguna espècie, individu, alguna curiositat que us hàgiu trobat en aquest cens d'enguany?
Aquest cens no han tingut espècies molt rares. L'única que podien destacar és, i no és salvatge, sinó que és un ocell domèstic que s'ha escapat. Es va escapar fa ja...
S'ha escapat i crec que s'ha escapat en Xavi també. Xavi, que t'hem perdut?
No, som aquí.
Ara t'has escapat en un moment, eh? Ara et tornem a sentir. Deies que una espècie, un individu curiós que s'ha escapat?
S'ha escapat de captivitat.
De la seva captivitat.
Bueno, de captivitat. El tenien una col·lecció de pals i s'ha escapat.
S'ha escapat.
I és un cigne negre.
Un cigne negre. És que t'estem perdent ara la cobertura i era quina és l'espècie que no és salvatge i que han trobat. Idò, un cigne negre que estava en captivitat i que l'heu trobat i que se n'ha fet de cigne negre. I doncs sembla que en Xavi està en aquests moments que se li ha anat la cobertura, així que li donarem ses gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i ens quedarem amb aquesta pregunta, que a veure si li podem fer en alguna altra ocasió. Nosaltres fem una aturadeta quan són les 12:46 minuts i tot d'una tornem amb ses cosetes.
D'en Tudorí.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ara em toca jo.
Atención. Oído parche.
Monsieur Lecoq.
I pollo sin cabeza.
Et toca, et toca.
Com ho sentiu? Adam, mira.
Ses cosetes.
Jo, que som Antoni Tudurí, he fet una feina que he perdut.
Que em toca.
Bon dia, Toni, com estàs?
Toni, com estàs?
Estic aquí, ja diuen que amb una mica de retorn.
Ai.
Sí, ja et sentim doble. Ja et sentim doble. Veus?
Em sentiu doble, però jo no fer res, jo estic com sempre. Et sentim
doble. Sí, et sentim doble. Sempre. Avui vols estirar el fil d'entram, eh? Que vam començar la setmana passada, Toni.
Sí, demana, demana.
No podem demanar perquè et sentim doble. Vam, fes-nos... Què saps més d'en Trump, de ses seves migracions
coses,
i del seu arbre genealògic? Tot teu.
Moltes coses, moltes coses. A veure, el senyor Trump aquest, com vaig escriure la setmana passada, per això, si qualcú s'ha mirat el diari ja ho sabrà, és que, el que dic clarament és que si ell hagués estat de president fa 70-80 anys, ni sa mare haguera pogut entrar als Estats Units, ni l'avi seu tampoc. Per què em demanareu? Una raó molt senzilla. Perquè sa mare va néixer a la isla de Lewis l'any 1912. On és la isla de Lewis, aquesta? L'illa de Lewis és una illa que hi ha en el nord-oest d'Escòcia. És un poble que havia de tenir uns Stornoway, com es pronuncia, d'uns 9.000 habitants. I ella va aconseguir la nacionalitat nord-americana l'any 42, aproximadament. Ara estic parlant de memòria, no? Però ella, a 1912, havia nascut en aquesta illa. És a dir, que és una mare purament escocesa, escocesa gaèlica, a més, perquè allà dalt es xerra tant anglès com gaèlic. Gaèlic és una llengua molt minoritària perquè encara s'utilitza. Igual que a Menorca tenim oficials el castellà i el català, o es pla, perquè ningú se'n fa dir català pla. Per part de pare, son pare ja va néixer l'any 1905 a New York, però els avis seus es havien casat a Callsdad, l'any 1902. I d'allà, acabats de casar, van emigrar i en 1905 naixia en Frederick Chris Trump, que és un pare de l'actual Donald John. Aquest poble de Kallstadt, per m'ho estava mirant, té un poble que té 1.200 habitants, sabeu. Està a Alemanya, està a un centenar de quilòmetres de Frankfurt, i el que vol dir que és un llogaret, o sigui, ve a ser com a Sant Climent o no sé si arriba. És a dir, que tenim un senyor anti-immigracions, migracions internes i immigracions, bàsicament si són hispans o negres o d'un color diferent del seu, però ell no és que vengui d'Alta Cuna i Alta Alcúrnia, ve de dos poblets molt petits, a Calçatic, ja us dic, tenia 1.200 habitants i Stornoway 9.000. O sigui que ve ser com es Castell, aproximadament. I ara el tenim ell que posa pegues per tot. No deixa entrar ningú, fa ràtzies per enviar fora d'allà, és a dir, que alerta si qualcú va als Estats Units, si hi ha cosa que aquestes tropes de fascinerosos, disfressats, sense cara tapada, que maten la gent pels carrers, gent no immigrant, a més, a fer-vos-hi bé, perquè els dos darrers que han matat eren nord-americans d'arrel profunda. Així és que mireu, sóc el que tenim, aquest bon home. Què us sembla?
Idò, aquest és l'arbre genealògic que... És que saps què passa, Toni? És que m'ho sentim amb doble i això pels nostres oients és un poc complicat de seguir.
És fatal, jo ho entenc.
Sí, 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 sí. Per això no dèiem res, perquè ens expliquis tu...
Ja ho heu observat, és que no sé més que... L'explicació és molt senzilla, vull dir, s'ha publicat, no hi ha resó. Ni siquiera intel·ligència artificial, ara m'ho estava mirant abans si fa referència, i fa referència a altres coses de relació a Tudor i Trump, però Tudor i Nedi, aquell cosí, fill de cosí meu, que es bateria en els Estats Units, bueno, ja és molt gran, és a dir que no, intel·ligència artificial, es veu que el Menorca el llig amb un cert retard.
Quines altres branques de sa família dona el John Trump podem estirar?
No, simplement, tiren cap amunt, aquests de calçat tenen 5 o 6 generacions.
5 o 6 generacions, això per part de pare i per part de mare?
Per part de mare també, tots d'aquests mateixos pobles. És a dir, per fer un símil, per exemple, podrien dir que un d'ells ve de Menorca, de Llumassanes, per dir de qualque manera, que és de Llumassanes, i potser trobaríem Blou, trobaríem Sant Climent, i que l'altre ve d'un altre puesto molt petit, separat a gran distància, una certa distància, és a dir, orígens purament alemans durant moltes generacions i arrels purament galeses, bueno, més que galeses, de les illes aquestes del nord-oest d'Escòcia.
És les també... Lewis d'Escòcia. Scotland.
Sí, illa de Lewis, sí. Uh-huh. D'origen viking i aquestes coses. Potser sí, de cara a aquest home només li falta que li posin el casc aquell amb sí, dues banyes, una a cada banda.
Els orígens vikings hi són.
Sí, segurament, perquè els vikings passaven per allà, van estar per allà i van fundar pobles allà.
Cert, sí, i tant.
És a dir que, bueno, així tenim les coses, francament malament.
Idò, i de migracions, ja ho dèiem l'altre dia, que menorquins cap allà i migracions de menorquins per diferents parts del món ha estat un constant en la història de la nostra illa i del món.
Sí, sí, sí. Però no en tenim cap que hagi arribat en el grau d'estupidesa d'aquest bon home. Però alerta. Estupidesa, però els problemes que fa ballar el món.
I d'alguna altra cosa més, Toni?
Pues no ho sé què podríem dir sobre aquest tema. Ja queda prou retratat, per dir-ho de qualque manera. Que jo sàpiga, no té relació amb Menorca, el senyor Trump.
Calla, que no l'hi trobis tu.
No, jo no, perquè això que dic jo... mira, si mireu a Genianet, que és una plataforma genealògica que no és la més important, punxant això de Donald Trump, te surten més de 1.200 estudis en diferent intensitat. Jo el que vaig aportar l'altre dia en el diari era la més documentada de tots, que arriba francament a 8 generacions, estudiades, amb documents. És a dir, ja no m'he inventat res, i el senyor que ha fet aquest estudi se suposa que tampoc, perquè té documents que fefaents que demostren que el que escriu, i a més és públic. És una cosa que jo sobta, m'estranya, i és que ningú s'hagi dedicat a averiguar els orígens reals d'aquest bon home. No ho he vist un món. Ara serà qüestió d'anar remenant, que no m'importa gens ni mica.
Tu t'ho passes
però,
bé.
Però bueno, vull dir... Sí, però bé, és un entreteniment com un altre qualsevol.
Idò, no m'havia pensat mai jo que a les meves mans, perquè aquí el tinc imprès, escolta, l'arbre genealògic de Donald John Trump. Què et sembla?
De cinc generacions perquè es pugui veure.
De una, dos, tres, quatre generacions. Cinc. Una, dos, quatre, no?
Pare, l'avi i besavi.
L'avi i el besavi. Idò, sí, si rasques sí. més cosetes, vés alerta, val?
No, no, no crec que
que
m'hi dediqui gaire cosa més. Simplement volia xerrar d'immigracions, recordant que a Menorca hi ha hagut unes emigracions forçades
i
unes immigracions també quasi bé forçades. I que els moviments migratoris són conseqüència bàsicament de dues coses, de fam o de guerra.
I de guerra, sí, sí.
Perquè les guerres produeixen fam, els que guanya fa fora els que ha perdut. Aquí a 1287 els àrabs que hi havia doncs van ser pràcticament expulsats o passats a esclavitud, però no va quedar més que la toponímia i la manera de fer les coses al camp, com sobretot el tema de l'aigua. Però, esclar, també en l'article aquell, mira, l'Ecoc, saps, no diu res.
No, avui no, és que avui tenim l'Ecoc.
Avui tenim l'Ecoc només, que ha anat de vacances. En
Jordi torna a estar de vacances, sí. Tenim aquí en Pere Pelegrí, en control tècnic, i en Toni Tudurí, des de Cerdanyola, que li enviem forta abraçada amb en Bramot. Adéu, company!
Ara sí. Surt en Bramot.
Ves alerta.
Bueno, d'acord, però així quedam.
Així quedam.
És a dir, a Menorca hi ha una gran història d'entrades i sortides de gent. Normalment per feina, o perquè no hi havia feina, hi havia fam, o al revés. I una altra qüestió també que deia en aquell article és que Menorca va estar a la venda les dues vegades a Rússia per no res, per quatre barcos vells. És a dir, que des de Madrid, la visió de Menorca, a part de que li lloguessin en els amics del senyor Trump al port de 1815 a 1845, alerta que ara no m'ho reclami, es port d'amor.
Alerta. Toni Tudurí, moltes gràcies. Forta abraçada.
Fins un altre dia.
Que vagi
Fins
bé,
un altre
Toni.
Dia. Una conferència avui, Pere.
Sí, els ferrariencs volien un tren per a Menorca a càrrec del periodista i sociòleg Sebastià Rotger. Avui capvespre, a les 6:45, a Cas Jubilats de Ferreries. Flota el moll
i la llengua I això és tot per avui, família. Demà tornem aquí el Dia Menorca. Forta abraçada. L'aigua, la font, la restricció i l'home del sac. Temps era temps, que més que bons o dolents eren els meus i han estat els únics. Temps d'estraper-lo i trenvir.